Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un xoc que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real,
bon dia. Les 12 i 3 minuts. Avui estem a 28 de febrer. Divendres, un bon dia, no? Avui és el dia dels slippers. I vosaltres me direu, què són els slippers? Pues els slippers són aixòs que naixen un 29 de febrer, perquè cada 4 anys el calendari ens regala un dia extra. Sí, com si fos una oferta especial que només uns pocs privilegiats poden aprofitar. Però què passa si justament tens la mala o bona sort de néixer un 29 de febrer? És com si l'univers t'hagués fet un puf al sistema. D'entrada, et diuen que només pots celebrar l'aniversari quan toca. És a dir, cada vegada que hi ha Jocs Olímpics d'estiu. Mentrestant, la resta dels anys et toca fer equilibris entre el 28 de febrer i l'1 de març. Dependent de si ets més de tancar cicles o d'avançar-te als esdeveniments. Això sí, té avantatges. Per exemple, pots dir que als 40 només n'has celebrat 10, cosa que et fa molt més jove sense necessitat de crema antiarrugues. També pots aprofitar que pots fer xarxa amb els altres lippers i reclamar drets especials com ara descomptes, per exemple, el pastís d'aniversari, o, per què no, cada 4 anys, vacances extra. I què passa amb els tràmits oficials? Ah! Segons l'administració, la teua data de naixement és un misteri matemàtic que varia segons la burocràcia de torn. Alguna base de dades ni tan sols accepten el 29F. No s'entén el 29F com una data vàlida. Així que per a Hisenda i la Seguretat Social pot ser ets una mena de ser eteri que apareix i desapareix. Sí que com sigui, si has nascut un 29 de febrer, eres part d'un club exclusiu. Un club que cada 4 anys pot celebrar la vida amb una mica més de soroll que la resta. I si algú te diu que tens mala sort, recorda'ls que la vida està plena d'anomalies i que, al cap i al fi, el temps és només una convenció. O això diuen els que sempre arriben tard. Miren, 5 milions de persones naixen un 29 de febrer al món, dels 8.000 milions de persones que hi han. És a dir, 1 de cada 1.500 naixements naix un 29 de febrer. A Espanya hi han vora 40.000. Miren, vull felicitar a un vilarrealenc que és nascut un 29 de febrer. Ell és Nalo Balaguer Beltrán. I com no, el que coneixem tots, perquè és famós, és un polític i a més és el president d'Espanya. Pedro Sánchez ha nascut un 29 de febrer. En fi, feliç aniversari a tots els lípers i ens veiem en el 2028. On els somnis volen i la vida és cançó amb tu sempre al costat fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Estás a la 92.2 FM.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 8 i 9 de març, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats. Els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 8 i 9 de març al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Vila-real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente a Tribuna Estado de la Cerámica, Vila-real.
Hola, em diuen Marina. I el meu cor. company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
La 16a edició de la Volta a peu pel Terme arriba a Vila-real amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundacioncaixarural.org. No és precisa inscripció.
En la calle de la Travessa 29 de Vila-real, Quadis Marzà Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila Real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila Real, Quadis Marzá.
¡Mamma mía! Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano. Una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste. Tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Busques un pla original para gaudir amb amics? Pren nota. L'Alcora celebra el Mitjany Fester i el Carnaval 2025. Una festa única amb xaranga, paella monumental, orquestra i discomòbil. Dissabte 1 de març. Festa, música i bon ambient t'esperen. Consulta la programació completa en les xarxes socials de l'Ajuntament. L'Alcora viva!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Pasqual Arnal, molt bon dia.
Ei, què tal? Com esteu?
Director de la mostra Test.
I és això, jo.
I s'inaugurarà, ojo, la mostra Test 2025, que s'inaugura dissabte 1 de març a les 12 del matí. Ojo, tot el que anem a disfrutar d'este dissabte, eh?
Demà, demà, demà. Diem el dissabte com si fos el mes que ve, però és que és demà. O sigui, tot arriba, tot arriba.
Estarà fins el 18 de maig i estarà en el convent Espai d'Art de la ciutat.
De Vila-real.
I amb la inauguració de l'exposició col·lectiva de Daniel Dobarco, Laura Leal i Lolo Camín Sos.
Sí, senyora.
Un dels eixos que integren l'oferta cultural de la cita que proposa també sobre l'art urbà, que enguany està en mans de Let's Sornot.
Sí, Let's Sornot. En veritat, és Julián Martínez, és un artista de València, que és dissenyador i també muralista i escultor. La veritat és que és un artista molt multidisciplinar. I se diu Let's Sornot de nom artístic, que vol dir anem o no anem, no? En anglès, let's or not, anem o no, no? Està bé també ficar-se este nom, no? És com, vinga, va, fem marxa o què fem? Clar, si un artista no està activat, apaguem, vamonos, ja, o sigui... Però sí, però la intervenció urbana, jo crec que els oients ja ho saben també, que la fem després, no? Te fem una inauguració ara en el convent Espai d'Art, que està al carrer Hospital, lo que era el convent de les Dominiques, i inaugurem primer una exposició amb tres artistes i després d'ací dues o tres setmanes vindrà ja el muralista que pintarà el mural. Jo ja sé que sempre no m'agrada parlar massa amb muralista, perquè jo sempre tinc aquesta fantasia de que la gent passarà en el cotxe i se trobarà a un tio pintant allí i s'emportarà sorpresa, i sempre pense que la sorpresa és molt millor que anar anunciant-ho, sobretot perquè ho van a veure abans o després, perquè en Vila-real vas en cotxe i en seguida acabes veient-ho tot, vull dir que està tot al teu abast. L'exposició, bueno, l'exposició que inaugurem demà tenen que vindre a posta la gent, per això vinc així a fer la crida.
Clar,
demà vinguen a...
L'altre s'ho troben, eh?
L'altre s'ho van acabar trobant. Abans o després s'ho van acabar trobant. Que quina meravella també, no? M'esperé i dius, ostres, això què és?
Sí, no? jo, per exemple, el que sí que apuntaria és els murals que ja fa molt de temps que estan fets. Jo no és que vulga tapar alguna cosa que ja han fet, però si ja ho han gaudit, per què no aprofitar-los i que pogueren donar-nos... unes altres, que pogueren donar unes pinzellades i que pogueren gaudir d'alguna altra obra, no?
I això te ho compre ja. De fet, mira, passa una cosa molt curiosa, que quan venen els muralistes, ells sempre diuen és art efímer, vull dir, perquè després, xico, així pega molt el sol, després no sé, vore si pint... Xico, deixa-ho estar, l'any que ve pintes un altre, l'any que ve no, però és possible que és veritat que la majoria estan des del principi que es van fer, que són fa molts anys, i estaria bé, pues, mirant-les renovant.
Sobretot perquè tot això se queda documentat, és a dir, tenim en fotos, en reportatges...
Ui, ja ho tenim tot, vamos.
Tot documentat i digitalitzat. Jo veient l'exposició que tindrem enguany, jo el que sí que vos compres és aquest nou salt de consciència, avui s'alineen els astros, no? Allò que diuen. I, que, clar, jo, si vols que entrem un poc en profunditat en el que n'hi haurà ahir, jo veig així un evolucionar, no? de l'humà, no? Que va allò que és més profund, que va i sa part tan materialista que hem tingut, ara m'on anem més a lo que és l'essència del ser humà.
Ens ha quedat al final una exposició, a vegades sense voler-ho. Hi ha un artista que és Laura Leal, que porta un treball que es diu I allí que jo me pare.
Ojo, en esta.
Sí. Perquè esta xica ha fet uns treballs sobre comunitats religioses, anem a dir-ho, sobre convents de monges, perquè ens entenguem, i ha passat dies amb elles fotografiant-les, i a partir d'ahir, després de fer una sèrie de fotografies de flors que ella ha agarrat d'allí, com fent una espècie d'estudi de les flors, i ha volgut treballar com en este paral·lelisme de lo que és una flor, que és una unitat, i quan tu la separes per analitzar-la, són com moltes unitats que conformen una espècie de conjunt, i com al final un convent no deixa de ser això, no? Són diferents persones que estan allí, que formen totes una comunitat, però que cada una té la seva individualitat. Treballa un poc sobre això, i després també ella es fa una pregunta que crec que és un poc del que parla tota l'exposició, les tres artistes, que parla un poc sobre aquesta sobreestimulació que estem abonats en la societat d'avui en dia, com estos models que tenim avui en dia d'homes i de dones que sembla que, bueno, pues que tot ha de ser com molt sexy, com molt brilli-brilli, com molt todo estupendo, i ella no deixa de preguntar-se en el seu treball per què n'hi han dones que decidissin portar un altre estil de vida que no té res que veure absolutament en el que s'està venent, que te diu que tens que ser feliç, no? Entonces diu, bueno, aquestes persones no entren en el brilli.
Que has d'estar exposada contínuament. Aquestes dones és totalment el contrari. A mi me llama poderosament l'atenció, perquè, clar, ella diu, la vaig tenir clara i la vaig tenir fosca.
Fosca. Perquè és una entrevista que li va fer una de les religioses i li va dir, escolta, però... Perquè ella se pregunta molt, però això... Realment és la vocació és tan forta com per renunciar a tot el que hi ha. O sea, i entonces ella ho comenta això perquè és com li va preguntar, però tu ho tenies tan clar, ho tenies, i la monja o la germana li va dir, la vaig tindre clara i la vaig tindre fosca, com volen dir. Clar, tot el món acaba dubtant de tot. Però com volen dir, bueno, un té que tirar endavant en el que creu i té que seguir amb el que creu.
I Laura Leal ens fa una exposició de fotografies.
Són fotografies de treballs que ella ha fet anant a diferents comunitats religioses, a diferents convents. És curiós que vas posar-ho en un lloc que es diu el Convent Espai d'Art, perquè els últims 60 anys, abans de ser un museu, va ser un convent, que estaven les dominiques ahir, el qual no deixa de ser significatiu també, que tornen una altra vegada les monges així. També hi ha que dir que, bueno, en el convent d'Espai d'Art hi ha un edifici al costat que seguís en un convent avui en dia, que són unes monges carmelites que hi ha, i de fet ella se va posar en contacte amb elles per fer les fotografies i que aparegueren en l'exposició. El que passa és que, bueno, jo entenc que després tota aquesta classe de organismes, no sé com dir-ho, pues cada una, cada convent, o segons quines són les seues maneres de regir-se, diuen que sí o diuen que no, i es van dir que, per exemple, fotografia, que no anaven així les fotografies, però que s'encantava l'art i que es pareixia molt bé el treball que estava fent, i ella va vindre un dia, va estar parlant amb elles tot un matí, i, bueno, tot una meravella. Ja vam convidar a veure que vinguin a la inauguració, no sé si demà vindran, a veure les fotos de les seues companyes. Jo vaig portar un portfolio, em vaig dir, mira, el que fas, això, passa un dia amb vosaltres i fa fotografies, perquè té molt d'interès en què és el que esteu fent. I es va aparèixer molt bé, però van dir que segur que en la seva ordre o el que siga, no entenc jo d'això, i ho estic dient alguna tonteria, bueno, la veritat és que no... Bueno, que fotografies no volien dir.
En un moment, o sigui, en el full que ens has portat tu,
sí,
diu ella, un dels exercicis que han acabat dialogant amb la resta de fotografies que m'ajudaven a arrencar un tros del misteri que me trobava situat en aquell territori extrem del que és inexplicable.
Sí.
Jo crec que a mi m'ha llamat moltíssim l'atenció, val? Però que després continuem i jo me trobe en unes pintures que a mi el que me dona a entendre és que són àngels, de Daniel Dobarco.
Sí, Daniel Dobarco. Mira, el cas de Daniel Dobarco, que és l'altre artista, que es posa també, o sigui, hi ha tres artistes, primer està Laura amb diguem, les comunitats religioses, i després està Daniel Dobarco, que és veritat que veus aquesta fotografia i dius, vamos, això treballa tot sobre la mística, un poc. El més curiós és que Daniel Dobarco, en veritat, treballa sobre referents simbòlics que apareixen en els videojocs, i la relació que hi ha de tots aquests elements en, diguem, les narratives clàssiques. Això és molt curiós, perquè quan la gent veu els quadres diu, vale, són àngels, alguns querubins, té un drac, té... Tot això com molt del món màgic, quan dius, ja és que té que veure els videojocs, la gent se queda un poc com dient, com que té que veure els videojocs? I diu, claro, al fi i al cap en els videojocs, què és el que passa, no? N'hi ha una espècie de personatge que té que anar atravessant, diguem, totes les dificultats i problemes, on solen ser monstres de tot tipus. Aleshores, ell el que fa és gastar tota aquesta espècie d'elements del món de la ficció i portar-los, però del món més clàssic, tractant de reflexionar sobre com també aquests elements...
Com viuen la nostra realitat.
Claro, però descomptat, perquè, o sigui, quina diferència n'hi ha entre... Ho parlem ell i jo, no? Quina diferència n'hi ha entre els contes de fa 200 anys i un videojoc, si passa el mateix. Si és un personatge que té que anar lluitant contra les dificultats i al final acabar aconseguint alguna cosa. Vull dir que al final és tot... és tot com, en el fons, unes estructures narratives molt clàssiques. I ell el que ha fet ha sigut damunt pintar aquests quadres d'una manera com molt clàssica, o sigui, basant-se en pintors de tipus tenebrista, com tot molt fosc. De fet, l'exposició seva se diu Ultranoche, perquè del que parla és que pot ser ni un dia, ni una nit, però pot ser una nit encara més profunda, que és on apareixen tota aquesta classe de, de misteris.
Claro.
Aleshores, està pintat en una pinzella molt clàssica. Molt clàssica vull dir que no té res que enveja ara com pintaven els grans mestres de la pintura mundial. Si a algú li agrada la pintura, la veritat és que l'exposició de Daniel Dobarco és una barbaritat. El veure la pinzella, perquè te dones compte de l'ofici que hi ha darrere en tot el seu treball.
I ojo, perquè si parlem de Lolo Camino, sí, diu història de les coses que sobrepassen la raó. Geografia del buit, anàlisis de l'alzar i, per descomptat, interpretació del més enllà. Ojo!
La veritat, jo no sé com ho he fet, perquè jo vaig parlar als artistes i jo dic, bueno, però teniu el treball que vulgueu, tots tenen una trajectòria, però se m'han posat tots d'un profundo en esta edició. Mira, en el fons crec que tots estan parlant un poc del mateix. Crec que tenim tanta sobresaturació que és molt possible que les persones, quan tu t'agobies de la sobresaturació, el que fas és fixar-te en tot l'altre. Està tot tan materialitzat que és justament aquesta gent parlen
del
que no es veu. Del que no es veu, saps?
Clar.
Una persona que fa escultura, perquè el que porta són escultures de ceràmica, Lolo Camino Sos, resulta que de lo que parla és d'això, de la geografia del buit. O sigui, una persona que fa escultures parla del buit que hi ha a les escultures, o sigui, del que no s'està veient. Diem que estres estan parlant un poc el mateix. El cas de Lolo Camino Sos, que porta una exposició anomenada del hueco, de la forma i del color, potser siga, parla del mateix que els altres dos artistes, però des de l'altre costat. Potser ell sí que parla unes figures que són com més grotesques, que estan com molt agobiades, com que realment sí que representen esta sobresaturació a la que estem sotmesos en el dia a dia i esta sobreinformació i sobre de tot, no? Sobre inputs i sobre de tot.
Jo crec que no es deixarà indiferent, eh? Entraran en el recorregut, que jo no sé com ho has disposat, és a dir, si primer el que veiem és la de Laura...
Sí, anem a veure primer Laura, després anem a veure Daniel i després anem a veure...
Porta un recorregut brutal, eh?
Sí, sí, a més té una relació entre ells, dius les passant...
Sí.
Laura potser porta el misticisme, que Daniel també l'agarra, després Daniel són com molt formes pues d'uns elements així com fantàstics, i aquests elements fantàstics repeteixen prou en lo de Lolo Camino Sos, que també, bueno, estàs veient una fotografia, sí, que també és com una espècie de...
La textura és grossa...
Sí. Sí, sí, és una ceràmica com, a més, també com molt simbòlica. Veure si no sé si és un cavall o què classe d'element és, on va una persona a dalt. Després teatres que són com uns també elements que no sé si és una persona o és una espècie d'animal barrejat en diverses cames, diverses caps, o sigui, és com, crec que parla molt del món fantàstic.
Jo penso que vas parlar de la grossor de l'humà, de com al final hem de anar llevant molts capes, o almenys, és que, clar, jo ho agarro tot en un context, és dir, sí, entrarem i no eixirem indiferents de lo que veurem allí.
Vos dic jo que no, això te dic jo ja que no, que indiferent no tenisses. I jo bueno, aconsello que la gent vinga sobretot el dia de la inauguració, perquè estan els tres artistes presents, ells mos expliquen més coses de les que jo puc explicar, I la veritat és que ho gaudim amb un tot això, i que la gent no tinga por a l'art, que va vindre i va disfrutar, i crec que s'anirà a casa realment, pues, el que tu dius, tenint una molt bona experiència. L'exposició després romandrà oberta, com hem dit, fins el dia 18 de maig, i després, més endavant, ja ho anunciarem, anem a fer dos visites guiades més. Ho dic perquè les visites guiades els últims anys estan tenint molt d'èxit, i jo li dic així, des d'ací a la gent, que no tinguem vergonya, que pensen que l'art no fa massa, tanta por com ells creuen, i que vinguin les visites guiades, perquè ho passem realment bomba, perquè tenim molt més de temps per a poder parlar de les obres. També és veritat que després el públic que ve, com estem tots més distesos i més en família, acaben tots dient què es pareix les obres, i al final allí acaben traient conclusions que ni siquiera l'artista havia tret, ni jo, ni qui siga.
Que cada un té el punt de
vista. I està molt bé, perquè a partir d'ahí se fan certes reflexions i te dones compte que allò que en un principi havies pensat, ui, sí que ha fet això grassós, o això és curiós, o grotesc, o això és un poc... A partir d'ahí vas parlant i té unes capes de profunditat que crec que és el que li dona sentit a l'art, que en veritat sempre n'hi ha com altres capes que si li escapen a l'artista i que per descomptat té que posar l'espectador, perquè l'art funciona així, no? O sigui, sense l'experiència de l'espectador no té ningú sentit.
Després tindrem esta intervenció urbana, sí, esta intervenció, esta pintura que tindrem a l'exterior, que ja ens diràs, bueno... En definitiva...
Vindrem a parlar d'ella d'ací dues o tres setmanes.
La regidora Saura va estar així, va explicar que es sentia molt contenta perquè Vila-real s'ha consolidat com un referent de l'art contemporani i ha sigut gràcies a lo que tu portes cada any, Pasqual.
Bueno, mira, jo vaig tenir una idea fa molt de temps. Vaig parlar en qui tingués que parlar per poder portar-la a terme. Simplement es vaig demanar un poc de temps i paciència. En estos temps que parlem ara, que corren, que tot volem ja per esta vesprà i que tot siga més un èxit, es vaig dir, això caldrà paciència. Perquè portem gent que tenen treballs relativament joves, no és que sigui gent massa coneguda, gent que treballa al nostre voltant, no sé, són de València, Dani és de Castelló, però cal donar temps i paciència a este format, a un format en el que la gent s'acostume, a que n'hi ha una exposició una vegada a l'any de coses art contemporani que pot ser un poc diferent, discursos diferents, i a més tot això recolzar-ho en les visites guiades, en que vinguin els artistes el dia de la inauguració, tot recolzar-ho per a que la gent vagi més o menys entenent de què es tracta i que pugui gaudir-ho d'una altra manera. I jo crec que, claro, és que és l'any que fa 12 que estem fent això. I si ho estem fent és perquè la gent segueix venint tots els anys i perquè al final se creen unes dinàmiques en les que jo crec que la gent, com ho entén, ho gaudís. I si ho gaudís, la gent torna. No sé si nos ficam en més mèrit o menys mèrit. Simplement crec que s'ha fet, se fa com se té que fer. És una cosa, això necessita una cocció lenta d'art. No és, a tres disciplines culturals i artístiques, una meravella perquè arribes, uau, xas, és ahí com un flasazo i disfrutes molt i te'n vas a casa. Això necessita un altre tipo de ritme. Aleshores, nosaltres procurem oferir-lo i acompanyar sobretot a la gent, ja ho dic jo, les visites guiades o en uns llibres que se publiquen dels artistes, on pots tu més o menys veure què és el que han fet a banda del que estàs posat, on hi ha un text contextualitzador i en la inauguració que fem demà, que venen els artistes i ho expliquen tot.
En aquest cas també és un trampolí, no?, per a els jovens que fan art, que això també és algo que s'ha de posar en valor. Els artistes no tenen massa possibilitats quan encara no tenen nom de que s'exposen les seues obres, entonces té un doble vessant, és a dir, nosaltres podem gaudir de algo que en un futur pot ser siga, no sé, i si artista siga el més reconegut que n'hi ha en este moment.
Sí, sí. Tenim casos d'artistes que han passat i ara mateix estan treballant en galeries, estan molt reconeguts,
claro.
I nosaltres, bueno, m'agradaria pensar que hem ficat com este xicotet gra en el que siga. Jo crec que el fet d'editar la publicació, encara que no ho parega, crec que és realment el punt d'inflexió que té que veure en la mostra, perquè és una publicació que està a l'abast de la gent. La gent pot anar i fins que s'acaben poden gaudir d'aquesta publicació, i després l'artista, en compensació per vindre a exposar, hi ha una quantitat d'aquestes publicacions, 100 unitats d'aquesta publicació, se la poden portar per ella promocionar-se. Claro, estem parlant al millor d'artistes, pues el que dius tu, que estan lluitant per fer-se un nom i per obrir ahí un poc de camí, potser ells no tenen d'estos recursos com per poder editar-se un llibre. Entonces és una meravella que nosaltres fem una publicació i aquesta publicació pugui gaudir qualsevol persona de Vila-real o dels voltants que vinga a veure la inauguració i emportar-se'l gratuïtament a sa casa, i que l'artista també se li servisca com una eina per ella poder anar i mostrar què és el que fa.
Una carta de presentació, un currículum, és a dir, jo crec que per a mi és una de les de la carta de presentació fonamental, el fet de que s'hagi exposat, això els dona moltíssima canxa dins d'este món, que és molt complicat. Pasqual, que això un any més, que ens passen els anys volant, que ja estem...
Jo, mira, no volia dir quina edició era, perquè a partir d'ara crec que diré l'any. Estem en l'edició del 2025, del 2026, perquè si no, claro, jo ja me fa molt vell tot això, a mi, que tals anys fent això. Però bé, estic molt content.
Convidem demà a les 12.
A les 12 del migdia, a més, dia que plouria, i no plourà finalment, o sigui que una meravella. No plourà i així no ho passarem millor, perquè... A més de la inauguració i de l'art, també tenim allí un aperitiu que fem en lo que és dins del convent, que hi ha una espècie de lo que era el convent, que n'hi ha una espècie de pou, n'hi ha un pati allí molt bonic. La veritat és que s'està molt bé allí, les coses conforme són.
Gaudim, no?, d'eixa ànima que hem d'obrir al...
No, demà morem d'allí tots elevats.
Les piles carregades, no?
Elevats.
Pasqual Arnal, gràcies per haver estat
així. Gràcies a vosaltres, com sempre.
I demà ens veiem.
Vinga, gràcies. Comptes tot. Dime, no estaràs tan cansada. Deja a un lado la almohada. Vístete, vamos. No te pongas pesada. Baja y deja la cama como estés.
llenamos de plan y gastamos todo el dinero con discreción. Aquella noche hacía calor, un tipo alto nos descubrió y pasamos entre los coches sin dirección. Aquella noche hacía calor.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Este dijous 6 de març, viu l'experiència immersiva del Villarreal amb un guia molt especial. Visita el Museu Oficial i recorre l'estadi de la mà de la llegenda grogueta Marco Sena.
Immersió Villarreal.
Dijous 6 de març a les 6:30 de la vesprada. Reserva ja la teua entrada en villarrealcf.es. Disfruta amb Marco Sena d'un viatge inoblidable.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Pásate por cualquiera de nuestras oficinas y contrátala. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque se gana el arte. Mi madre queda rezando. Y cuando siento una pena, va el viento mi cantar. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Hem començat fortet, Joel.
Sí, jo ja vinc en el pico i la pala, que com ara està Trump de moda, que vol terres rares, dic, a veure si trobe algo ahí a l'ordre de mon pare i feix negoci.
Ahir, que jo parlava en Juan Carda, el director de la càtedra el director de la fira d'Estaca, en parlava de que tenien que parlar de terres rares. I què són les terres rares?
Pues les terres rares són un grup d'asset elements químics que resulten fonamentals en la producció pues, de dispositius com, per exemple, els electrònics i totes aquestes tecnologies avançades en les quals avui en dia està el món baix i s'ha de necessitar, no? Com, per exemple, són els smartphones, no? Quan gastem el telèfon, n'hi ha que saber que n'hi ha components que tenen aquestes terres rares, els equips mèdics de lo més avançat que hi ha avui en dia, o els vehicles del futur, com són els elèctrics, que pues, també són pues, necessaris aquestes terres rares per a aquest funcionament. Tinc que dir-te que, malgrat el seu nom, no és que siguin escasses. Pues, el problema radica en el fet de que la seva extracció i el seu processament pues això, que resulten molt difícil de fet a que estan tot mesclat, no? el dissociar-los, perder-los d'alguna manera i poder-los separar geològicament, no? Això és el problema que tenen aquestes terres rares. Però per especificar-te més sobre aquestes terres rares, Susana, pues, també te diré que se poden utilitzar en la electrònica. Nosaltres dirà, bueno, ¿para qué volen la electrónica? Pues el consum en els que s'emplearien pues pot ser en els altaveus, en els auriculars, estos que gastem ara avui en dia, en això del Bluetooth, els discos durs, perquè avui en dia el que més o el que menys té un ordenador, pues això ho gastem, les pantalles LED, quan més finetes i més d'això, pues més, més necessita de noves terres rares per a fer aquests productes.
No us ho haguem imaginat mai, eh?
O les televisors d'alta definició, sí. Quan més futuristes la tele, pues més terres rares li faran falta. També la indústria automotriu les utilitzen per als imants dels motors elèctrics i en algunes bateries dels vehicles elèctrics, per això els americans tenen una miqueta mort de por als xinos, perquè els xinos menys fan que acaparar mines a Àfrica, al continent sud-americà. Entonces, per tindre ixa por a quedar-se una miqueta desfasada i no ser competitius, per això té ixa tan interès Trump, en este cas, en les terres ucranianes. També en tecnologies com l'aeroespacial i la defensa, que això sí que és veritat que els Estats Units és un motor que és molt important en el seu PIB, no? Perquè la indústria armamentística americana quasi que és la més forta del món. I aquests minerals crítics es fan servir en imants i de precisió per a aquests missils, a aquests satèl·lits i a les ceràmiques resistents a la calor per als avions i a aquests coets que envien. També les energies renovables ho utilitzen aquestes terres rares per a fer les turbines eòliques. I, per últim, Susana, en la medicina, ja que són necessaris per a la tecnologia, per exemple, a les ressonàncies magnètiques, això que ens fiquen dins d'un tubo i ens diuen en seguida on tenim el mal i on tenim que tocar-nos per no
pensar-nos. Ara és perquè se repartien les terres, no?
Sí, sí, pues això tenim molt d'això. Però tinc que dir-te, Susana, que així a Castelló Trump no vindrà a preguntar, ja te dic jo ja. No és que siguem una província, tenim taronges i taulells, però mines de terres rares, pues com que no, no? Ja que Castelló presenta una gran quantitat i varietat de recursos miners, encara que no ho parega, però encara que no oferís cap interès destacat, ni per la seva singularitat, ni per la seva riquesa econòmica, vamos, que oro i plata i coses d'això, com que no. Encara que, Susana, hi ha espècies dotades amb certes particularitats, per la qual cosa pues, mereixen ser conegudes que potser els nostres oients no coneixen, no? I per això avui anem a conèixer un poc de la mineria així a la província de Castelló. I és que durant la història han hagut personatges que han volgut estudiar els recursos minerals i entre ells es troba pues, Cabanilles, que en la seva obra Observacions de la història natural geogràfica del Reino de València, un toche aixina de gordo que, vamos, que al que li agrade este mundillo, pues té que ser apassionant.
S'ho passa pipa.
Pues coneixem la existència en la província de mines de ferro, de algeps o yeso, per al que no sàpiga el que és.
Que bonica carbó, la paraula algep, eh?
Algep,
que bonica és.
A mi me recorda
que nostra.
Hasta una miqueta d'algep per a fer, sí, sí, per lluir la paret.
Que bonica.
Això, O canteres o mar de mármol i de calices, i minerals importants com són els quars, la calcita, el cinabri o cinabrio en castellà, el plom, com els més destacats, entre altres, les que s'utilitzen, que han trobat així en la província de Castelló. També un altre estudiós del tema, com és Pasqual Madoz, que en el seu famós diccionari titulat Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones ultramar, collons que el tocho, el títol és pompós, pues mos comenta amb un gran detall les espècies minerals i els pobles i paratges on se poden trobar així en la província de Castelló, entre altres, com diu el títol, entre altres zones de l'universo. Com també Alfredo Madrid Dávila, amb el seu article en la revista Minera, on cita el cinabri, que ja t'ha dit jo que és un dels productes que estan en la mineria espanyola, d'ací de Castelló, perdona, el cobalto i la galena, referits a les localitats que, on se troben, que és Jóvar, a Oropesa, a Cabanes, a Eslida, al Fondeguilla, pues, entre altres. Vull dir-te jo que veurem que n'hi ha molts pobles que ens pensem que no d'això, i així...
Són rics.
Al llarg dels segles... per diferents motius s'han anat distraent, no? Però, Susana, avui he fet un xicotet recorregut avui per les quatre mines més importants que han hagut a Castelló, de les quals moltes d'elles són espectaculars. I que, per cert, avui en dia podem veure-les en la província. I avui has començat parlant-te, pues, per exemple, anirem a Borriol, a les mines del misteri, que, uh-huh. és el nom que té. I van ser molt rellevants quan l'obtenció del plom i van tindre una gran importància amb els pous, galeries i àrees d'explotació a cel obert, encara que van ser ja explotades per els mateixos fenicis i els romans. El seu màxim apogeu es va donar en la primera meitat del segle XX. L'entrada per la boca de la vina ve a estar a una altura de 1,40 per 60, vamos... serien molt baixets, els romanos i els fenicios, no? Perquè va ficar una altura d'un 40.
Sí, que, per lo vist no eren molt grans, eh?
El que més... El que, jo ja t'he dit jo que tenia que anar a xupir o a xinollons, com el que va a Roma, saps?
Sí, sí, sí.
I a partir d'ací s'avança per una galeria més o menys rectilínia que s'endissa cap al sud i presenta la particularitat que hi ha circulant una corrent d'aigua.
Uau!
El recorregut total de la galeria és de 172 metres, existint al final un afonament que impedís continuar més cap avant. Tinc que comentar, de Susana, que a Borriol s'han documentat explotacions també mineres de plata, però...
ni idea, no teníem ni idea.
Però hi havia explotacions, vull dir que plata poca cosa n'hi haurà, ja les han explotat bé, ja
sí, sí,
mai
sí.
Millor dit, no? I canviant de comarca, on anem a l'Alcalatén, que és a Llucena, i la seva mina de Sant Vicent. Esta es troba en el Mas de la Mina, com diu el seu nom, i va ser de la gran importància pues, per a la comunitat valenciana. Aunque no t'ho pugues imaginar, segons diverses fonts, va començar a explotar-se oficialment a l'any 1854 per la societat alcalatense de l'Alcalatén, m'imagine. Però els primers treballs miners van ser molt anteriors. Es va deixar de treballar en aquestes mines a causa dels problemes ocasionats per l'aigua, que van obligar a tancar-la. Uh-huh. Els miners que es van poder trobar en el seu interior són... Sonia, que estudia-lo.
Esfalerita,
la galena, el cerusita, esmitosonita... i baritina.
Tina i punts, etcètera.
Vull dir que era una mina que n'hi havia molts components que segurament pel tram no li deien de seduir. I ja, pues, seguint en la Serra d'Espadamon, anem a Artana, en el seu coto miner Virgen de l'Amparo, o la Verge de l'Amparo. A les portes del Parc Natural de la Serra d'Espadà, pues, trobem esta ruta minera d'Artana, una ruta que la gent gasta també com a senderisme, també com a encanto del municipi. I este coto miner és el més important d'aquells que van vendre el mineral de ferro als alts forts de Sagunt, ja també desapareguts, lamentablement per a l'economia valenciana. Compta amb diverses boques les seues mines, de les quals un gran nom són naturals, com la cova del Gavado, la Fina, o la mina del Cavall, que també se li coneix a Aixina, la Caserna...
La Fina és la mateixa que la mina del Cavall.
Correcte. Uh-huh. La Caserna, la Principal, la Galeria número 1, la Galeria de l'Aigua i la Galeria de la Font del Ferro. I és que el desnivell entre la boca més alta i l'inferior és de 184 metres.
Ojo,
o sigui, que n'hi ha que pensar-se-ho entrar allí dins, i la profunditat. El recorregut real de tot el complex és de 5.684 metres, que se diu plantes, 5.864 metres, quasi que d'anar a l'ermita i tornar... I tornar a anar, me pareix a mi, O sigui,
sí, sí,
que,
sí.
Que vull dir-te jo que...
Vora 6 quilòmetres,
Lo que no sé jo, si, ni... si en, dins de la jornada laboral entraria el recorregut, no?
No, perquè, no.
Perquè el que entra al final, I té una profunditat de 202 metres, O sigui, que imagina tu, per caure...
Quina ahí, valentia tenien estos homes, que entraven...
Sí, sí. Tinc que dir-te que Artana compta amb 71 coves i galeries subterrànies naturals i artificials, o sigui que qualsevol amant d'este món de l'espeleologia i això, no podes aprofitar. L'altre dia que estaven ací és del muntanyisme, segurament algun dia aniran ahí, perquè té que ser...
Claro, deu d'estar dins d'aixes rutes que ara la gent planteja, no per entrar dins la mina, sinó per anar a visitar aquestes boques.
Correcte. I ja per últim, Adissa d'esta, perquè és el parc miner del Maestral de Castelló, que el meu col·lectiu veïnal i jo personalment hem tingut l'ocasió d'anar, i no dice d'invitar als nostres oients a que vagin a anar, si no saben un dia què fer, un diumenge o un dissabte...
El recorregut és xulíssim.
Podem passar i anar allí, i sobretot si tenen xiquets menuts, perquè és... una manera, si no com els crios avui se creuen que los pollos és el Mercadona...
Que el ketchup no ve de la tomaca,
correcte.
És que no tenen ni idea.
Molt bé, pues entonces és un món molt apassionant per a descobrir i segurament és apassionant. A més, té l'encanto de que tenen un... Bueno, jo parlo de farà 4 anys que el nostre col·lectiu va muntar una excursió allí, igual ha canviat ara, estic jo ahí ficant... Que, com anava a ficar
no,
ara...
No, està igual, està igual.
Sí, no, el recinte i tal, igual referir-me a lo que mos interessa, que quan anem allà anem a pegar-me una fartota, I és que el restaurant del costat, jo cada vegada que vaig al meu barri, sempre n'hi ha les dones majors, perquè el nostre col·lectiu no deixa de ser de gent major. I quan tornarem a anar ahí? Mos van fer un potatge en les pilotes.
Estava que una maravilla,
marcar,
no?
Li va marcar les pilotes.
O sigui, que la ruta gastronòmica també va bé.
Sí, no? A part, m'ha demanat una punteta i m'han tremit xusco. Xusco,
bé, sí, són abundants, són abundants.
Sí.
Dóna menjar pa mineros.
Correcte, i damunt molt bé de preu, Jo no sé si espere que siga regenta per el Madrid, perquè si ara van ahí, van estos minimalistes en un plat com és la taula i te fiquen dos en sis
anys. Això, bueno, tot evoluciona,
Vull dir, tio, que no vinguin a reclamar-me. Que,
que tu era el que fa 4 anys vas veure.
Correcte, no? I és que entre les termes de Culla i Torre en Besora, que és on es troba aquestes mines, pues podem localitzar les mines Victòria i Esperança, que és com se'ls diuen, que constitueixen el parc miner del Maestrat de Castelló. Les mines van ser molt famoses per els seus minerals de ferro, que van ser extretes dels 40 fins als finals dels anys 60, hasta que va deixar de ser competitiu, lamentablement. Estes mines sempre, pues això. I és que les galeries estan dividides en dos excavacions, la mina Esperança i la mina Victòria, i estan comunicades avui entre si per un trenet que porta, pues això, d'un a l'altre puesto, que ho gasten com a trenet turístic, i en la qual pues, tota la gent pues, pot anar-hi...
Li han tret un partit? És a dir,
sí, claro.
Se va acabar l'extracció, en este cas, que feien allí, i ara ho agarren com un reclam turístic.
I també recordar ja que n'hi ha altres mines en la província que es traten de... Pues, a mi no són tan interessants com aquestes o no són tan grans, i que tinc que dir als nostres oients que la poden pareixer... Pues que les poden trobar en pobles com Algímia, Matet, Achóvar, en la mateixa Segorbe, o en Sant Rafael del Riu, al nord de la província, que també tenen les seues mines, però i també tenen els seus senderos i tal, però com hem dit, la majoria, si no totes, o jo quasi que te diria que totes, estan tancades i estan més
claro,
utilitzades al món del senderisme.
Salvo esta que són les mines Victòria Esperança, que les van comunicar en tal de fer les turístiques, les altres estan tancades. Hombre, és un perill,
Correcte. Uf. I aprofitant, pues, avui parlant de la nostra playlist del món miner, pues, vull que era pues, cantar-te...
No, si vas a cantar-me tu, ja, això seria una exclusiva total,
Està més núvol, està més núvol pues, va, damunt, i en esta província, en esta comunitat, ja prou plou, pa que caiga més aigua. I avui, pues, vull que eras començar per un... que jo crec que es va fer famós a Espanya per ser un cantautor i en la qual el món de la mina, perquè ell és asturià, com és Víctor Manuel, sempre ha estat en boca de les seues cançons. I en una d'elles, n'hi ha una que mi abuelo fue picador allà en la mina i ser la famosa, però jo vull escoltar-la de la planta 14, que trata sobre un accident que va haver en les mines, el reclam del cantant, pues això que expressa el seu malestar perquè els dueños de la d'això se van fer els locos, no van estar, diguem, a l'altura en compensar els treballadors que van morir i vull que l'escoltarem una miqueta.
De la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, ¿pero dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos y a la 1:50 para la noche el primer muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado. No hay cuidado. 3 horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años mientras llora impotente se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris-azul la madrugada y con voces los mineros. Mientras se abrazan todos y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.
Quina cançó més forta.
Ojo, Ojo.
Me ha emocionado. No lo habías, no ha tenido ocasión de sentirla, la verdad. Sabía que Víctor Manuel, el món de la mina, és tal vegada sigui el cantant que més ha dedicat cançons a aquest sector, tal vegada perquè ho ha viscut de prop.
Però... el problema de la silicosis que han tingut, jo recordo una persona que me contava que ell treballava en una mina i tenia un company que tenia el bar. També la dona estava en el bar, o s'havia muntat un bar. Bueno, pues ell barrenava i no esperava el temps prudencial per entrar, i això em va faltar, evidentment, perquè, clar, els gasos que despedien, i com tenia que obrir el bar, tenia que ajudar a la dona, perquè tenien 5 fills.
La silicosis és un tema que el nostre sector, tinc que dir-lo, el sector taulellier, està en boga ara i s'està estudiant, a veure, tant per Aster com per els sindicats, a veure de què forma, a lo millor també els treballadors d'aquest sector també se puguen aplicar, com es ocorreix en Alemanya i en altres zones, per a poder-los prejubilar antes, perquè nosaltres d'alguna manera no estem...
però aneu acumulant, claro.
Claro, els anys, la manera de captar aquesta olor a través de les vies respiratòries és un factor de riesgo important en aquest sector. I seguint cantant, pues ara on anem? A l'Igne, anem a ficar a mitat d'alegria, perquè vamos, anem a recuperar l'altre camí. Antonio Molina, Txelo, que la Sinyo Maria mos baixi el foc perquè no se li creme, i que se desgallite cantant-la un rato, va.
Yo no maldigo mi suerte porque minero nací. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque se gana el arte. Mi madre queda rezando. Y cuando siento una pena, va el viento mío cantar. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero.
Bueno, després de tornar a escoltar a Antonio Molina, que sempre ens alegra contar, i cantant quasi que l'himno dels mineros universal, per dir-ho d'alguna manera, anem ara a l'altre continent, que és a la porta latinoamericà, i en este grup anirem a un grup bolivià que se diu Savia Andina, i el negro, que el negre té que ser el català en baraques, no sé, no conec jo el grup en si, però bueno, en el qual també canten al miner, i trata de la tragèdia minera que a vegades passen en este sector, lamentablement. I és una cançó aixina una miqueta animada, però dins de l'animat conté una tragèdia. No,
té mensatge, no?
Té mensatge, claro.
Destratan callarnos con fusiles y medallas. Antes tratan de callarnos con fusiles y medallas. Esos mineros de Bolivia, señor, ese conflicto nos duele. Para el minero no hay perdón. Para el minero no hay justicia. Para el minero.
La música andina.
No hay perdón.
No hay perdón, pero la música andina es súper bonita, ¿eh? La flauteta, esa, la travesera, ¿no? La flauta, ese sonido, ¿eh?
Sí, antes, quan estàvem a punt de començar, Txelo ens ha dit el nom de l'instrument, i a mi...
No... Sí, no mos la recordem, però bueno, va, que...
Una ocarina.
La ocarina, veus? Que no vol dir sucarina. Ai, sucarina, digo, esa carina... Oi, oi, oi.
Ai, en què estàs pensant? Estàs pensant en sucar, pare, no, eh? No, ja, és que lo de sucar és molt nostre,
és
eh?
És que és hora de mirar, ja.
Lo de sucar és molt nostre,
sí,
eh?
Sí. I seguint en el continent americà, bueno, anem a Xile i un altre cantant, Víctor Manuel. Segur que el nom de Víctor Manuel és propenso per cantar. Si tu te llamas Víctor Manuel, l'amigo oyente, eres un gran... Tienes predisposició a hacer canciones pa mineros. Vull dir, tío,
sí,
perquè,
sí.
Perquè és que no és un grup... una afinitat al cantar al món de la mina i casualment les poquetes que ha trobat que
són
també són de Víctor Manuel, sí, sí. En este cas és xileno.
És xileno?
És xileno, no és el nostre l'Asturià, és un altre Víctor Manuel i la seva cançó, per ser original, se diu Canción del Minero. També li canta esta cançó a un amic d'ell, molt íntim, que va morir a la mina del carbó i que casualment en Xile se les diuen cares negres als que treballen a la mina del carbó. Però t'has donat compte que de les cançons que hem escoltat, el patró miner no està ben mirat, no sé,
no.
Per lo que siga, no és un molt boigut. En la cançó de Víctor Manuel, el nostre, estava protegit el patró per dos policies, no? Al darrere, per si acas. I a este, pues, també el patró.
Lo mismo de lo mismo.
Sí. Però no són els patrons empresaris, sinó també patrones Estado, com és el grup boliviano Yahuas en la seva Canción del Dinero, referint-se a la mina, i que és una manera protesta. Bolívia és un dels països que la renta per càpita tal vegada siga vinga del món de la mina, en totes les seues facetes.
És un motor,
no?,
econòmic important.
I entonces... diguem que així el patró, diguem que és el mateix estat, i en esta cançó també el critiquen una miqueta al govern, perquè en vez de fomentar els drets laborals i tal, és el primer que...
Actua com un patró.
Correcte. I escoltem la seva cançó.
Tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. He destinado a vivir, estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Camilla hasta y manta, minero Gina causa tuní, mana y mai pisca puanchu, suque tu leita sapescai. Minero manta lluvia kunki, minero gira causa tusa, mi huarcachari causa parí, huacaricus paricus cani.
Haureu vist que el castellà no completa tot l'idioma en castellà, Susana, però no és perquè este haya inhalat per la silicosi ni l'alcohol ni res.
Sí, sí.
És un idioma molt dels Andes, com és el quechua, un idioma autòctono d'allí, i entonces mezcla el castellà i mezcla l'idioma de la seva terra.
Que és lo que crec que tot el món hauria de reivindicar. És a dir...
Sí, ara que estem reivindicatius en tots els aspectes, jo crec que més bonic que
sentir
estos orígens.
Clar. I més meravelloses llengües.
Correcte. I ja per acabar, acabant en el continent americà també, el grup argentino Mancha... Mancha de Rolando, que vaya, no se busquen los argentinos también, canta la canción A cielo abierto, que es un tema de rock que desborda mucha energía y trata pues también el tema miner, que ya te digo que no es que siga canciones que la gente le dedique molt a este sector, la verdad.
Vaya per davant que no tenías ninguna intención de acabar en el continente americà, sino que dices acaban.
Ah, bueno, ya está Trump a acabar en ahí. Sí.
Que acabem les cançons
correcte,
que venen des del continent americà
correcte.
Dedicat als miners.
De acuerdo.
Pero yo era un viejo entonces, soy mucho más joven hoy. Equivocado y herido, destruía mi valor. Era blanca o negra mi vida, hablaba desde la razón.
Bon repàs, eh?
Pues sí, no, ha estat ameno en l'aspecte de conèixer la nostra província d'alguna manera, conèixer una miqueta més de les famoses tierras raras de que té molt d'interès el nostre president americano Trump.
El president?
D'ells. Afortunadament.
D'allí.
I no res, espero que els nostres oients passen un bon cap de setmana i si fa bon temps i volen fer senderismo i conèixer una nova alternativa a la xulla d'ací, no? No fan xulla ací el diumenge en plan...
Sí. Jo, a més, vull el nostre particular homenatge a tota aquesta gent que s'han entrat dins de les entranyes de la terra i, pobrets, no sé, lo poc reconeguts que han estat i, sobretot, lo poc reconeguts que estan encara, eh? En fin, ha sigut un plaer, Luis.
Pues no res, hasta la próxima y a ver qué se me ocurre para la semana que ve.
Moltes gràcies.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Pensionistas, es el momento de seguir disfrutando de la vida. En Grupo Cooperativo Cajamar nos adaptamos a ti, a tus ritmos y circunstancias, para atenderte en lo que necesites y entenderte como mereces. Por eso tenemos productos financieros adaptados a ti. Compruébalo con la cuenta pensión. Más información en gcc.es/cuentapensión. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La Caixa del nostre poble.
Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Villarreal, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Ahir vostè trau una moció per unanimitat, eh?
Sí, jo crec que quan les coses se fan bé, se fan pensant en donar solució a problemes que pateixen en el seu dia a dia els veïns i veïnes de Villarreal, doncs crec que és difícil, no?, que els altres grups no puguen donar suport a aquestes propostes. I ho hem vist d'esta legislatura, doncs quan hem presentat una iniciativa interessant per al comerç, com era aquesta implantació dels bons comerç que van resultar un èxit, quan hem demanat doncs la millora dels parcs infantils, que és una necessitat a Villarreal, o en tants altres temes, no?, que al final el que fem també des de l'oposició, a banda de fiscalitzar el que no fa bé el govern, i crec que ahir també, i després suposo que ho parlarem, va quedar demostrat en el ple la situació caòtica en la gestió de l'Ajuntament de Villarreal per part d'aquest equip de govern, doncs part de la nostra tasca és també proposar alternatives per a que aquesta gestió siga millor, no? I ahir en esta moció que presentàvem, no?, per a intentar que el govern d'Espanya, que al final es quite la competència, doni una solució. En este moment cal recordar que hi ha més de 400 vilarrealencs esperant per a poder fer l'examen pràctic del carnet de conduir, i per tant demanàvem, no?, aquesta millora del sistema, també aquest increment dels examinadors i dels administratius de tràfic per a que s'acabi este col·lapse que estem vivint, perquè al final algo tan que es pugui aparèixer tan simple com tindre un carnet de conduir o no tindre'l, pues resta oportunitats a molts veïns, no? Resta oportunitats a estudiants que tenen dificultats per acudir al seu centre d'estudis, resta oportunitats laborals a treballadors que tenen dificultat per acudir al seu lloc de treball, o inclús més greu, no?, lleva l'oportunitat a algunes persones de no poder accedir a un lloc de treball perquè no tenen ese carnet de conduir amb el qual poder desplaçar-se, no? Per tant, és cert que no és un tema que afecte només a Villarreal, però també als veïns i veïnes de Villarreal, com te dia en este moment, més de 400 villarrealencs en llistes d'espera per a poder realitzar l'examen de conduir.
Mire, el regidor no ha escrit, Robert li va donar l'enhorabona, però va dir que era una còpia de una moció del Partit Popular de Guadalajara, però que vostès havia deixat un apartat que ell pareixia que estaven molt bons, que era el de les hores extres. No sé jo quin apartat s'havia deixat.
Demostra que no és una còpia de res el que faltarà un apartat, simplement, evidentment, no és un tema que, en el que el Partit Popular, com li dia, no, això no és exclusiu de Villarreal, està afectant a més de 60.000 persones en tot el país, i el Partit Popular també en el Congrés i en el Senat ha presentat iniciatives en este sentit per a exigir al govern de Sánchez una solució a este col·lapse en els exàmens de conduir, no? Però evidentment nosaltres vam aterrissar aquesta proposta a Villarreal, que és el que es preocupa, i centramos en donar una solució a aquests més de 400 veïns que estan mesos esperant a poder fer aquest examen per a tindre el seu carnet de conduir.
Per part del regidor Obiol del PSPB, el que va dir és que clar, les llistes d'espera perquè no parlen de la sanitat, perquè no parlen dels serveis socials, és a dir, perquè no parlen on el seu govern sí que té decisió.
pues bé, podem parlar de tot el que consideren, no? Nosaltres vam presentar aquesta proposta perquè són molts els veïns i especialment molta gent jove de Vila-real la que ens havia traslladat aquesta dificultat, també els responsables de les autoescoles de la ciutat, perquè al final posa en risc també este col·lapse que estem vivint a aquestes empreses, no? Perquè al final no poden donar un servei millor als seus alumnes ni agafar a més alumnes perquè ja hi ha un embotellament i no podem donar eixida a tots els aspirants a tindre aquest carnet de conduir i, per tant, pues parlem de veïns de Vila-real, d'empreses de Vila-real que estan afectades i el que demanem des del Partit Popular és que se busque una solució.
També el Parlament deixa recollida de voluminosos a la gent en mobilitat reduïda i Gemma Ferrer, la seva regidora, el que va dir és que vostès ja els havien avisat, és dir, vostès això ho havien, li ho havien avançant en quant a les persones de mobilitat reduïda.
Sí, quan se trau el farà dos anys el nou contracte de recollida de basures, ja alertem, no?, d'alguns problemes que en aquest moment, i és curiós, no?, un grup que ara forma part del govern tampoc va votar a favor d'aquest contracte, no?, i nosaltres alertàvem a banda d'aquest problema que detectàvem en la recollida de voluminosos, no?, que no se donaven totes les ferramentes necessàries per a millorar aquest servei, doncs vam alertar també en el seu moment de l'horari que se contemplava en aquest contracte, que anava a suposar un problema, i tant va ser així que uns mesos després se va haver de modificar aquest horari en el contracte amb un increment del preu i, per tant, pagant els veïns i veïnes de Vila-real més diners per un servei que si s'haguera fet bé aquest contracte ja estaria contemplat i, per tant, al final, pues, quan no s'escolta a ningú, ni s'escolta als grups de l'oposició, ni s'escolta a les entitats, ni als veïns, pues passen aquestes coses, no?, que al final acaben pagant de més per un servei pues, tots els veïns i veïnes de Vila-real.
Quan parlem d'aquesta millora de comunicació que va presentar, no sé si va ser el regidor, no ha escrit, ara no ho recorde, però em va llamar l'atenció que vostè va preguntar per allò de tindre millor comunicació en la pantalla, en les xarxes socials, vostè va preguntar o va posar en entredit la utilització de les xarxes de l'Ajuntament.
Sí, no? Perquè hem vist durant molt de temps com les xarxes socials de l'Ajuntament de Vila-real, que ja he de deixar-ho clar, no? L'Ajuntament de Vila-real no és ni l'alcalde Benlloc ni és l'equip de govern, no? L'Ajuntament de Vila-real és una institució que representa tots els veïns i veïnes, no? I en alguns moments pues, hem vist com se feia un ús partidista d'aquestes xarxes socials intentant beneficiar a alguns partits polítics i atacant directament a d'altres, no? Per això jo considero, no?, que les xarxes socials de la institució s'han d'utilitzar per la que s'han d'utilitzar, que és per a comunicar allò que la institució fa, per a posar en valor les coses que se fan al nostre poble i després tots tenim les nostres xarxes socials de cada grup per a fer les consideracions polítiques que creguem oportunes, no? Però la web municipal, inclús la pantalla que vostè me comentava, no han de ser per a fer propaganda del govern o per a un interès partidista, sinó per a un ús, com cal, de la institució i, per tant, la institució som tots els veïns i veïnes de Vila-real.
Hi ha un moment en què la portaveu de Vox li pregunta a l'alcalde per aquests xiringuitos, és a dir, anem a parlar d'una construcció en un lloc públic que hi havia, jo recordo molt bé la de la Panderola i el de la Maiolata, que està fins fa poc ha estat oberta, quan li preguntava per això, si ell era conscient de que estos edificis, estos negocis privats que actuen com a servei de cafeteria, consumien la llum i l'aigua del contribuent. L'alcalde contesta que això és una cosa que ve heretat també del Partit Popular.
Sí, bueno, jo crec que a ningú li sorprèn la enorme capacitat que té l'alcalde de la ciutat per a tirar balons fora, no? I no és mai responsable de res. I ho veurem, si vols, després que parlem també d'aquest altre tema del bus urbà que va eixir ahir i que ens sorprenia, no?, a tots i les conseqüències que portarà, no? Ell al final porta 14 anys governant aquesta ciutat, 14 anys prenent decisions del dia a dia i ell mai és responsable de res. Tot el que passa a Vila-real o és responsable de l'anterior govern local que fa més de 14 anys que no governa la ciutat o és responsabilitat del govern de la Generalitat o del govern de la Diputació, mai és responsabilitat res del que passa a Vila-real, responsabilitat seva, no? I quan ho és, com en este tema que després suposo abordarem, és un problema dels tècnics, no és un problema dels polítics.
Sí, després abordem lo del bus. Però
en este tema que vostè me diu, a mi el que em sorprèn de tot això, si n'hi havia una situació d'il·legalitat
d'una via, estaven en via pública,
com ahir se va comentar en el ple, el que em sorprèn, i ell, per supost, és un problema del govern del PP, jo sí que he estat mirant quan se concedís aquests permisos, estem parlant de març del 2011, per tant, si hi ha hagut alguna cosa il·legal o no, que això no serà ni vostè ni jo qui ho haig de dir, aquesta situació ha estat produint-se durant 3 mesos, 3 mesos, governant el Partit Popular i durant 14 anys governant el Partit Socialista. Insistisc, durant 3 mesos governant el Partit Popular i durant 14 anys governant el Partit Socialista. Dic jo que alguna responsabilitat tindrà que ha sigut alcalde de la ciutat durant esos 14 anys en el que se produïa esta situació.
El que sí que és veritat és que, bueno, li van preguntar quan l'havia encostat, diu que desconeixia i que fins que la policia autonòmica no va iniciar els tràmits no podien dir que s'havia acabat, perquè es diuen que havien adquirit uns drets. Vostès tindran accés a si com estaven?
Us demanarem esa informació per a conèixer-la, no? Però ja li dic, a mi el que em sorprèn d'això, que aquesta situació va estar durant 3 mesos en un govern del Partit Popular i durant 14 anys seguits en un govern dirigit pel Partit Socialista.
També és Vox, la que li, en este cas el regidor Arxela, el que li pregunta a Emilio Biol sobre el bus i esa concessió que no va obtindre la persona que legalment tenia que haver-la obtès. És a dir, l'alcalde va argumentar que era per unes dècimes, no se van donar compte, va ser un fallo tècnic, però s'haurà d'indemnitzar a l'altra empresa.
Pues com li dia, no, veurem este tema com acaba, no? I clar, este bus groguet del que tant presumís l'actual equip de govern i l'alcalde de la ciutat, pues porta donant-nos molts mals de cap des de fa molt de temps i costant diners als veïns i veïnes de Vila-real, no? Jo, i és un servei que crec que és important, que la ciutat compta amb un servei de transport urbà, però cal recordar, no, que aquest servei va estar en funcionament durant uns quants anys sense contrat, adjudicat a dit a una empresa, això cal recordar-lo, i això ho va denunciar en el seu moment el Partit Popular, i aquest servei, que també vull insistir, no, perquè ells farten de dir moltes vegades un servei gratuït. No, gratuït no. Gratuït és algo que no costa res. És cert que és un servei de bus sense bitllet. No hem de comprar un bitllet per a pujar, però gratuït no és. I aquest servei de bus, després d'uns anys sense contrat i gastant-nos en aquests anys 400.000 euros cada any, i aquest servei d'autobús s'adjudica per fi en juliol del 2022 per valor de 4,6 milions d'euros a 10 anys, és a dir, per quasi 500.000 d'euros ens costa dels impostos dels diners dels veïns i veïnes de Vila-real cada any, per tant, gratuït no és. Els veïns i veïnes de Vila-real posem tots els anys 500.000 d'euros per a que aquest servei d'autobús groguet funcione, i ara coneixíem que hi ha una sentència, tant que parla l'alcalde de sentències, d'esta no havia eixit a parlar, i aquesta sentència és de juny del 23.
Li pareix que escoltem, perquè clar, el sí, que ens va passar a nosaltres és que com que el de la bancada on vostè se senta, va primer Vox i després va vostè. Clar, com que jo tinc que anar al programa de Javi Mata, vull que senquem quan vostè està fent aquestes reflexions en el ple, que no se va poder sentir en directe.
13, diu el Ministeri. 13, ficarem. Si ne fiquem algo més, la previsió de 2 mesos, 15, no, parlàvem ahir en l'empresa, es ficarem no disponibles per precaució. Val? Però això encara no mos hem gastat. Això és el canvi. Sin embargo, els serveis socials tenim els funcionaris treballant. El major a casa, prestant-lo, i els del CAT, els xiquets amb discapacitat, també prestant-lo en diners nostres, que deuria de... 160 treballadors al carrer, el vostre alcalde de la...
Esta és que és el trosset on està vostè preguntant-li sobre aquests diners que reben i que no han pagat a les associacions, i estem buscant el moment exacte, que és quan vostè comença a parlar.
Sí, sí. I a més vostè ja ho sap, 5 milions d'euros més d'ingressos este any via la taxa de basures, que li poden ajudar a quadrar perfectament i seus números fins que arriben els diners.
La següent
pregunta
de vertedero,
relacionada amb el pressupost també, però a la regidora d'Hisenda, després de tota aquesta explicació que ens ha fet l'alcalde, està clar que l'1 de gener no està en vigor com vostès se van comprometre, van dir després gener, després febrer, finals de febrer, tenen una data per a quan anem a tindre un borrador del pressupost, ja no li parle de quan va aprovar-se en el ple, sinó quan anem a tindre els regidors d'esta corporació un borrador del pressupost per a 2025.
Sempre i quan no tinguem una altra sorpresa urbanística d'esta herència tan meravellosa del Partit Popular, que totes les setmanes teníem alguna sentència que una altra, esperem el més aviat possible passar-lo.
Ni cap altre empastre gastant les seues paraules del PSOE, que avui ja l'hem vist en forma d'autobús, que pot suposar molts diners també per l'Ajuntament de Vila-real, i sé, crec que no l'atribuiran al PP perquè no governava el PP, com vostès ja diuen, quan se va posar ese autobús groguet. I una altra, i crec que és ja l'última per a la regidora d'Hisenda, si em pot confirmar vostè en quina data van cobrar la major part d'entitats socials el seu conveni en l'any 2024.
Com vostè recordarà, vam aprovar el pressupost definitivament en el mes de setembre. N'hi ha més de 60 entitats en conveni. Com vostè sap o vol saber, o si no li ho explique jo, la situació de l'Ajuntament de Vila-real en el tema de personal i en el tema econòmic estem conforme estem, i en 4 mesos, així vull donar les gràcies a tots els funcionaris de tota la casa que se van esforçar al màxim per a que tots aquests convenis i subvencions isquiren endavant i se pogueren pagar, i se van pagar en l'últim trimestre de l'any i alguns en el mes de gener.
Alguns l'última setmana de desembre i altres ja en gener. Ho dic, però és un prec, que no utilitzen una altra volta d'excusa de la seva gestió a les entitats socials, que ja els estan dient que per no aprovar el pressupost d'ara van a pagar-los tard, com tots els anys, l'any passat, l'anterior i l'altre. Per tant, que no utilitzen d'excusa ni de parapeto per a tapar la seva gestió a les entitats socials de Vila-real. Moltes gràcies.
No, moltes gràcies no. No estem utilitzant, a les entitats socials. Li recorde que el govern, este govern, el govern de progrés, des de l'any 2011, que ha estat al costat de la societat, en esa aliança en la societat, ha sigut l'equip de govern. Des del 2011, tots els equips de govern que han hagut. Si fora per vostès, ja saben vostès a què jugaven, al Monopoli.
Molt bé. Exacte. El problema és que quan ens arriba una sentència d'un jutge no podem prioritzar gastos. Això són obligatòries. Això és l'herència seva. Això no podem decidir gastar d'una cosa o l'altra. Una sentència, una sentència. I ahí sí que som ràpids. No ho dude, perquè evidentment no tenim una altra. Alguna qüestió més?
Bueno, i així s'acabava el ple. Era ese moment en què no va poder eixir vostè este últim ple. Perdó, este últim moment. I per això li preguntava, volia que els enqueren també els oients de Ràdio Vila-real. Perquè, clar, ahir se parlen del bus, se parlen dels merenderos i, clar, vostè és l'últim que parla, no?, en el ple.
Sí, és cert que ens passa que moltes voltes preguntes també que des del nostre grup pensem fer, pues les han fet els regidors anteriors, no? Però, bueno, al final crec que aquesta tasca de fiscalització cal fer-la entre tota l'oposició, no? I al final lo important és que els veïns i veïnes coneguen com està gestionant el seu equip de govern, els seus diners, no? I per concloure el tema del bus, si et pareix, et dia, no? Este autobús, que ells diuen gratuït, no? Gratuït no. Té un cost de quasi 500.000 d'euros cada any, no? Ja vam alertar en el seu moment, primer va estar sense contrat, quan s'adjudica aquest contrat hi havia certs dubtes, i de fet hi ha una empresa que no resulta adjudicatària d'aquest contrat, que presenta un recurs perquè no està conforme com s'havia fet aquesta licitació. I ara, li dic, ara, des de juny del 23 hi ha una sentència que obliga a l'Ajuntament de Vila-real, que condemna a l'Ajuntament de Vila-real perquè aquest procés d'adjudicació no s'ha fet de manera correcta. Dia unes dècimes l'alcalde, és un sí. Punt i mig de diferència. I per tant, ara el que ens falta saber i haurem d'esperar és a quants diners l'Ajuntament de Vila-real està condemnada a pagar a aquesta empresa, no? Per tant, portem gastats 3 milions d'euros en este servei de transport, en seguissen fins a que acabi el contracte de 10 anys a 500.000 d'euros més cada any gastats, per tant, de gratuït, perdone vostè que ho qüestione, no?, que el servei siga gratuït, no? I és una mostra més de la caòtica gestió, ho deia la regidora, i li dóna la raó en això a la regidora d'Hisenda, del Partit Socialista, un caos en la gestió econòmica i de personal, perquè han desmantelat per complet tots els departaments de la casa, no? I la, i l'Ajuntament de Vila-real funciona a dia d'avui de manera caòtica per els seus 14 anys de gestió, no? I en este del bus groguet, pues un empastre, gastant les paraules de l'alcalde del Partit Socialista, no? I que veurem quants diners de més ens costa l'Ajuntament, no? I al final, parlàvem també ahir del pressupost, i a mi em sorprèn, no?, que un govern que paga tard i malament, un govern que té molts proveïdors ofegats, un govern que siga incapaç de en el dia a dia donar solucions als problemes dels veïns, s'autodenomina com un govern de progrés. Pues menudo progrés, no?, el que vivim a la ciutat de Vila-real. I li preguntava per aquest pressupost, perquè estem a punt de començar el mes de març, hi havia un compromís dels dos partits que formen el govern de que l'1 de gener estaria en vigor el pressupost, això ja vam veure que anava a ser impossible, un primer anunci incomplit d'aquest equip de govern, però així han vingut tant l'alcalde com la portaveu del govern en diferents ocasions a parlar de que ja anava a aprovar-se el pressupost, li van dir que a principi de gener no, però que seria finals, que després principis de febrer, finals de febrer, la realitat és la que és, no? Hi ha 15.000 euros gastats en una empresa per a fer aquest pressupost, a dia d'avui no tenim cap document al respecte del pressupost, i li preguntava també per les entitats socials perquè estic fart, i em consta que moltes entitats també estan fartes, de que les utilitzen com a escut per a tapar la mala gestió del govern de Benlloc, no? Perquè al final, com jo li recordava a la regidora, no cobraran tard enguany perquè no hagin aprovat encara el pressupost, que a tot això és feina del govern, presentar i aprovar un pressupost. És que es han pagat tard i mal sempre. L'any passat, l'última setmana de desembre, l'any anterior el mateix, per tant, això no és cap novetat, això no té res a veure amb el pressupost, té a veure amb esta forma de pagar, no? Preocupat també perquè ahir la regidora d'Hisenda confirmara que desconeix que hi hagi proveïdors als quals se'ls deu factures, ja no parle del 24, que ara veurem quan se liquide el pressupost del 24, com està això, sinó factures del 23 o del 22. Uh-huh. Empreses sí. Que te paren pel carrer que te diuen tinc factures pendents de pagament i la regió d'Hisenda desconeix que té factures per pagar, no? Això crec que demostra el caos absolut que viuen en la gestió i la incoherència total, no? El que li dia, quan és una sentència d'un govern del Partit Popular, l'alcalde l'anuncia antes de que vinga, la torna a anunciar, i s'emprensa d'una manera o d'una altra, i així tenim una sentència condenant a l'Ajuntament de Vila-real per una decisió del govern de Benlloc des de 2023 i fins al 2025, i perquè li pregunta l'oposició en el ple, no dona explicacions. I saps la transparència i parlar de les sentències, quan és una sentència per un govern que no és el seu, és una responsabilitat política, i quan és una sentència per una decisió del seu govern, és culpa dels tècnics de la casa, no? Jo crec que ho ha d'assumir responsabilitats quan porta 14 anys prenent decisions i governant esta ciutat i deixar de tirar balons fora contínuament.
Adrián Casabó, gràcies per haver vingut. Esperem que això que se relaja el cap de setmana, que ahir el ple va estar carregadet. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres i bon cap de setmana.
A la 92.2 FM. ¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Telefón 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperem.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Conoces Neurovila?
un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Mire, cada final del mes de febrer, en este cas seria el 29, però enguany és el 28, se celebra el Dia Mundial de les Malalties Rares, una data simbòlica per simbolisme de que només apareix cada 4 anys al mes. Tenim que parlar d'aquesta lluita invisible que no només afecta la salut, sinó també la qualitat de la vida de les persones. Marina, presidenta d'Alumne, molt bon dia.
Muy buenos días.
Marina, el día, este último día de febrero, es como estas enfermedades raras, ¿verdad?
Sí, bueno, al final es un día que se celebra un día al año, pero las familias que padecemos enfermedades raras lo vivimos a flor de piel durante todos los días del año, la verdad.
Las malalties rares haurien de ser una prioritat sanitària i social. ¿Es així, no? Marina.
No, por supuesto que no, no lo es y además podría atreverme a decir que las investigaciones en enfermedades minoritarias, el soporte más fuerte a nivel económico lo aportamos las familias afectadas a través de asociaciones.
Quan tindria que vindre de les institucions públiques, que és per allò que paguem els impostos,
Sí. Al final no nos podemos quedar ahí en la queja, por eso actuamos y por eso conseguimos avanzar, pero sí que es un tema que remueve mucho, te remueve el estómago, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que no haya dinero público para algo tan importante como es la salud de tantísimas personas? Porque hay muchas enfermedades raras, más de 7.000 enfermedades raras, y esto afecta a un montón de gente, o sea que no es algo, si lo miramos a grosso modo, no es algo tan minoritario como para que no nos atiendan y que seamos tan invisibles.
Claro, perquè la majoria de persones afectades passeu un autèntic calvari fins que obteniu aquest diagnòstic precís, no?, de la enfermedad que patiu.
Sí, lo primero y la parte más dura a la que te enfrentas principalmente es encontrar el diagnóstico, que ahora mismo pues puede llegar a tardar hasta 10 años, concretamente de la distonía, que es la enfermedad de la que yo os puedo hablar mejor, ¿no? Porque soy la presidenta de la Asociación Alumne Distonia, que representa a los pacientes de distonía en toda España. Puede llegar a tardar. Ahora dicen que es como que se ha cortado el plazo, ¿no? Pero estamos hablando de años, tantos como 7 años, 5 años, uh-huh. Y en enfermedades raras lo normal es que puedas estar hasta 10 años esperando un diagnóstico de una enfermedad minoritaria, sí.
En este cas, Marina, hem d'estar ben satisfets perquè una associació que té la seu ací, a la ciutat de Vila Real, té un projecte que és referència a nivell europeu. Jo crec que s'ha treballat molt i molt bé en aquest sentit.
Sí, la verdad que nos estamos muy orgullosos del camino. Siempre pongo por delante al Hospital Vallebrón de Barcelona porque han sido los investigadores y los médicos los que han llevado este proyecto hasta el lugar en el que está posicionado ahora mismo, que efectivamente es referente a nivel europeo. Y bueno, se lidera la investigación sobre distonías en la pediátrica, distonías primarias. Y eso es mucho lo que se ha conseguido y sobre todo con tan pocos recursos y públicos muy poquitos. Entonces sí que me siento muy muy orgullosa. Todo empezó porque mi hijo debutó con una distonía de la infancia cuando tenía 1 año y medio de vida Y en ese momento pues hemos ido de la mano con el Ayuntamiento de Villarreal, que nos han apoyado y nos siguen apoyando siempre incondicionalmente de una forma increíble, ¿no? Porque no se olvidan y ya llevamos trabajando a este nivel más de 10 años. El Villarreal, el club de fútbol, que es igual, ¿no? Es como un soporte tan grande, ya no hablo de temas económicos, sino que son muchas personas las que se han unido a este proyecto para acogerlo y para poder guiarlo de la forma correcta. Entonces creo que no es solamente nuestra asociación y nosotros como familia que fuimos los que dimos el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna manera, sino todas las personas que después se han unido para que esto sea posible, especialmente la doctora Belén Pérez Dueñas, que es la doctora que lidera este proyecto y que ella ha conseguido que se abra aquí en España la primera unidad de estimulación cerebral profunda para operar a estos niños. Es la primera acreditada pediátrica y cambia la vida de muchas personas. Y son niños que entran en silla de ruedas o con muchos problemas para moverse y caminar, y que a fecha de hoy pues están caminando y jugando al fútbol o comiendo solos, cosa que bueno, hay personas que no lo valoran porque lo tienen, pero nosotros lo valoramos muchísimo.
Marina, jo crec que només escoltar-te dir això ens ompli d'alegria, perquè clar que ho valores. Ho valores en el moment que algú està dient-te, perquè això és tan com aconseguir allò que no pensaves en la vida que se podia aconseguir, i és a base d'esforç i de constància. Un xiquet en cadira de rodes que puga jugar al futbol.
Así es. Sí, a veces parece... una de las investigadoras que estuvo exponiendo el proyecto aquí en Villarreal decía que parecía magia, pero no, es ciencia, ¿no? Y es trabajo lo que se ha logrado. Te pone el vello de punta ver el antes y el después de un afectado por distonía que esté bien intervenido, ¿no? Porque la estimulación palidal es una operación que se hace muchísimos años en distintos hospitales españoles. Nunca se había hecho en niños hasta ahora. Y por supuesto que es importante saber dónde, cómo y de qué manera, y que es una operación grande, ¿no? Es una intervención cerebral, pero pone el vello de punta ver ese antes y ese después. Al final la distonía es una enfermedad minoritaria, pero en pediatría es el segundo trastorno del movimiento más frecuente después de los TICs. O sea, no estamos hablando, creo que hay un problema. Está diagnosticada, lógicamente, porque se dice que hay solamente 20.000 personas afectadas en España, y si partimos de la base de que incluso en la edad adulta es el tercer trastorno del movimiento más frecuente después del Parkinson y el temblor, temblor en general, pues necesitamos ese apoyo, necesitamos seguir creciendo para cambiar la vida de miles de personas que padecen esta enfermedad, y que se puede, porque muestra de ellos es el proyecto del que os estoy hablando, ¿no? Se puede cambiar la vida de las personas, ojalá y fuese de muchas más, pero si no tenemos más apoyos no podemos abarcar a más gente, claro.
En este cas, el que més costa són ese accés als recursos necessaris, ¿no?
Sí, es dinero, al final todo lo mueve... Sí. El dinero en investigación, si no tenemos dinero para apoyar a los doctores que de repente tienen esas inquietudes por saber qué pasa con estas enfermedades, ellos no pueden investigar gratis, igual que nosotras no trabajamos por nada, ¿no? Todo el mundo trabaja por dinero, y porque además un médico en su carrera profesional pues ya sabemos cómo está, tiene que estar estudiando constantemente, tiene que dedicar su vida plenamente a la atención de los pacientes. Entonces, si no llega nadie y los impulsa, los libera de alguna manera para que puedan invertir parte de su tiempo en investigar este tipo de enfermedades, esto no va a ocurrir. Entonces es lo que está ocurriendo. Si a nadie le interesan las enfermedades minoritarias, solamente se van a interesar los pacientes afectados y las van a dar ese empuje para que los investigadores puedan seguir adelante. Porque sí que hay muchos investigadores y de muy buena calidad en nuestro país, porque siempre se dice, no, es que está todo en el extranjero. No es verdad, en nuestro país hay equipos muy potentes en distintos hospitales españoles. Lo que hace falta es darles las herramientas que necesitan para poder trabajar.
Marina, jo en aquest moment estic pensant que les famílies vos esteu convertint en autèntiques activistes.
Sí, sí, aunque te cuesta, porque imagínate, yo siempre digo que hace muy poquito nosotros tampoco estábamos en este escenario de las enfermedades raras y nos sonaba todo pues igual que a cualquier persona de a pie que lo ve tan lejos. Yo tenía un hijo sano, nació perfectamente y de repente al año y medio debutó con una distonía y encontrar el diagnóstico fue, de hecho, a mi hijo Jesús lo diagnosticaron en La Coruña, un doctor, Emilio Fernández Álvarez, con casi 80 años, porque sí, no había visto otro caso similar, ¿no? Esto es una andadura que es un camino muy rocoso que te lo puedes tomar de dos maneras, o te enfrentas a la situación y buscas recursos, porque al final, ¿qué queremos los padres o los propios afectados? Que no te quede nada por hacer. Si hay un resquicio de que algo se pueda hacer, lo haces. No te paras a pensar nada. Y bueno, pues la otra opción es quedarte esperando a que ocurra algo, ¿no? Pero normalmente en las enfermedades raras, si no se impulsan este tipo de investigaciones, no va a ocurrir nada, no va a haber un cambio. La calidad de vida se ve afectada, no solamente del paciente, porque al final no es solamente la persona afectada, sino toda su familia y todo su entorno que ven como no tienes opciones. Solamente, que siempre lo digo cuando doy una charla o algo, si nos podemos imaginar por un momento que vas al médico y tienes una enfermedad y te dicen que no saben ni lo que es, si por un momento, solamente por un momento, nos podemos poner en la piel de la persona que padece, que sufre esta situación, creo que con eso ya sería motivo suficiente como para apoyar a cualquier enfermedad minoritaria que te cruces por el camino, porque pasa, ¿no? Y te enteras, pues mira, fulanito tiene una enfermedad rara, que no pase desapercibido, que nos pongamos un poco en la piel de quien lo sufre y lo difícil que es estar en esa situación. Llevar a tu hijo al médico y que te digan, lo siento, no hay nada. Lo siento, no sé qué tiene tu hijo, no sé qué es.
Jo, respecte a lo que dius al principi, el fet de que tu dius, bueno, jo el meu fill va néixer i des de l'any i mig no me vaig assabentar de que així hi havia algo que no estava bé. És que això es passa a tot el món, però és que en 5 minuts li pots passar a qualsevol persona de les que està escoltant-nos. És a dir, tu pots ser, pots patir-la o pots estar al costat d'algú que la patís. Això és una loteria i el que li toca, li ha tocat, però que està contínuament sortejant. El problema és quan te trobes en aquest moment d'incertesa perquè no te donen un diagnòstic. Ahí és quan es comença i se lluita, no?
Sí, por eso decía que lo duro es no saber qué pasa.
Claro.
Porque, claro, según qué diagnóstico llegue, porque si llega un diagnóstico, yo, por ejemplo, no sabía cuál era la esperanza de vida de mi hijo, porque, sí, bueno, de una distonía no te puedes morir en sí misma, ¿no? Pues simplemente si entras en estatus distónico, que es una condición médica muy grave que ocurre en este tipo de pacientes, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a caminar? No va a caminar. Entonces, que nadie te diga cuál es el futuro de tu hijo, pues es terrible. Ya encima, cuando has encontrado el diagnóstico, porque duro es no saber qué va a pasar. Porque cuando a tu hijo de repente su cuerpo le hace movimientos involuntarios parecidos a las de un infarto cerebral,
sí,
lo único que puedes estar pensando es que tu hijo se puede morir, que le va a dar otra crisis o otro brote de lo que quiera que sea que le está pasando, y que se puede morir en cualquier momento, y tienes a tu hijo de un año y medio en brazos sin saber qué le ocurre. Eso es muy duro, muy duro. Y si no lo pasas, pues evidentemente no puedes comprenderlo. Pero, ¿y cuando te dan el diagnóstico, le ponen un nombre, y porque a nivel genético se ha identificado qué le ocurre, y te dicen que tampoco pueden hacer nada? Ahora me quedo con un nombre, y ahora después, ¿qué viene? Si nadie sabe cuál es la historia natural de esa enfermedad. ¿Va a haber progresión? ¿No la va a haber? Entonces, a fecha de hoy, pues, de hecho, la semana pasada se pudo publicar la historia natural de la distonía mioclónica, que es concretamente la que padece mi hijo, y esto ha pasado desapercibido. Nadie ha hecho una fiesta porque se haya descrito la historia natural, pero para mí ese día fue fiesta porque sé cuál es el pronóstico de mi hijo, ¿no?
Uh-huh. Marina, son las dos, tengo que darle paso a mi compañero. Me estaría hablando contigo, pues eso, todo el tiempo, que porque esto es un consuelo para la gente, el encontrar y un ánimo, ¿no? Evidentemente, a la gente le das muchos ánimos. Ha sido un placer, Marina Martín, gracias por habernos atendido. Muchísimas y habernos gracias. Contado gracias tu caso.
Gracias.
Es tan fácil como existir y sobrevivir hasta que llega el final. Es tan fácil como dividir, como suprimir.
Beidema, esta casa se'n va a Vilafamés. Estarem allí des de les 11 i mitja del matí, perquè en Vilafamés demà se farà el Vilafest. Que voleu saber de lo que va? Pues no res, vosaltres a les 11 i mitja demà connecteu la ràdio i jo vos ho conte tot, que tindré 2 hores i mitja per parlar de tot el que s'estarà vivint des de Vilafamés. Fins demà.
Pero siempre da calor.